que estar sufriendo.
Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Iné.
El govern demana a la població de Barcelona i la seva àrea metropolitana, el Segrià i la Noguera, que no surti de casa si no és imprescindible. Montse Manent.
La mesura afecta més de 4 milions de persones i pretén aturar la transmissió comunitària del coronavirus en aquests municipis. El Procicat ha aprovat avui les noves restriccions. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha detallat els casos en què es permet les sortides.
En aquest marc de baixar la socialització, que és el més important que estem demanant, per això es recomana que la sortida del domicili es realitzi en els casos en els que siguin imprescindibles. Anar a treballar, assistir als centres de salut, anar a comprar aquelles coses que es necessitin, evidentment alimentació i productes bàsics.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acusa el govern de la Generalitat de fer tard amb el Segrià i amb l'àrea metropolitana.
Colau considera que no s'han gestionat bé els rebrots a l'àrea metropolitana. L'alcaldessa ha criticat la manca de rastrejadors.
Tothom ha vist que el govern ha arribat tard a Lleida, al Segrià, i ha arribat tard a l'àrea metropolitana, que eren moltes les veus, no nosaltres, sinó moltes les veus que alertàvem que el sistema de rastreig no estava ben dotat, ben musculat i que no estava funcionant plenament.
Surten els presos del procés en fer-se efectiu avui al tercer grau penitenciari.
La majoria d'ells tenien preparats actes de rebuda als seus respectius municipis que han hagut de suspendre a causa de les mesures restrictives que el govern ha fet extensives a tot Barcelona i la seva àrea metropolitana.
A Tarragona, el jutge veu indicis d'homicidi imprudent en el cas de l'explosió de la petroquímica Iqoxe el passat mes de gener.
L'accident va causar la mort de 3 persones i 8 ferits de diversa consideració. La companyia ja ha respost que celebra que s'hagi aixecat per fi el secret de sumari per preparar la seva defensa.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
El jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona ha aixecat el secret de les actuacions de les diligències obertes per l'explosió a Iqoxe el passat 14 de gener. 6 mesos després del greu accident que va causar la mort de 3 persones i 8 ferits de diversa consideració, la jutge conclou de forma provisional que es podria haver comès imprudència greu amb resultat de mort, lesions, danys.
En cultura, Barcelona manté per ara els festivals de Pedralbes, el Grec i el Cruïlla XXS, però suspèn la celebració del Sant Jordi d'estiu.
La presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats, assegura que el Dia del Llibre es celebrarà aquells municipis on la situació sanitària ho permeti.
No la farem i els llibreters seran a les seves llibreries i els floristes a les seves floristeries. Això no treu que allò com Vic, com Granollers, com Vilafranca o tants d'altres, doncs si la situació sanitària és la que és avui, doncs dijous es podrà fer la festa al carrer.
I en esports, en futbol, la segona A, el Girona rep el Cádiz amb l'objectiu d'assegurar-se un lloc a la promoció d'ascens.
El partit entre l'equip català i el conjunt andalús tindrà lloc aquest vespre a les 9 a Montilivi. El Girona encara té opcions d'acabar en segona posició, tot i estar a 4 punts de l'Osca.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, què tal? El temps d'aquest divendres està més tranquil que no pas el d'ahir dijous i sembla que el cap de setmana també continuarà aquesta tònica de tranquil·litat després d'una setmana amb bastants ruixats molts dies. Així doncs, al vespre o tarda d'aquest divendres, bastants núvols al quadrant nord-est, fins i tot alguna nuvolada de la qual és probable que es carregui algun ruixat, però serà d'intensitat entre feble i moderada. També algunes nuvolades a altres punts del Prepirineu, però no esperem precipitacions i alguns núvols baixos, tossuts, encara persistiran al litoral i al prelitoral central. central esquifits hores d'ara, però de cara al vespre seran una mica més extensos. De cara d'aquest dissabte, doncs, en conjunt domini del cel serè tant al matí com a la tarda, amb algun núvol baix a primeres hores a punts del litoral, amb algun núvol d'evolució a la tarda a l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, però no esperem precipitació. La temperatura s'enfilarà i continuarà aquesta tònica de temps assolellat de cara a diumenge, tot i que les nuvolades sí que seran una mica més compactes i podrien deixar algun ruixat a la zona del Pirineu a la tarda. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viure amb l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més de 4 milions de persones estan cridades a no sortir de casa si no és imprescindible per evitar el descontrol de la pandèmia a l'àrea metropolitana de Barcelona i comarques de Ponent. Més recomanacions que prohibicions, les que ha presentat avui el govern català davant la proliferació de brots de coronavirus. L'últim, aquesta tarda mateix a les Terres de l'Ebre i que ha obligat a aïllar el personal de l'Hospital Santa Creu de Tortosa.
L'objectiu és parar les cadenes de transmissió dels contagis. Per fer-ho, el Procicat ha aprovat estendre avui les mesures restrictives adoptades a tres barris de l'Hospitalet de Llobregat, a més d'una quarantena de municipis, entre ells Barcelona Ciutat, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan d'Espí, Sant Boi, Cornellà, Sant Just d'Esvern, Esplugues, l'Hospitalet, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià i Badalona. Les restriccions del govern també s'estenen a la resta de poblacions del Segrià, que encara no estaven confinades, i a la Noguera.
I entre les recomanacions, una de clara aquest migdia: no sortir cap a les segones residències. A les 6 de la tarda ja hi havia retencions a la P7, a la Nacional 340, a la C58 i les rondes de Barcelona. Anem, doncs, a veure quina és la situació ara mateix i si s'han seguit poc o molt les recomanacions del govern català en la que hauria estat la segona operació sortida de vacances d'estiu. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'última hora a la xarxa viària catalana. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. El trànsit va augmentant aquesta tarda, sense haver de parlar de moltíssimes cues o d'una situació extraordinària pel que fa a retencions. Sí, és cert que tenim diferents punts, encara a aquesta hora, amb retenció. Punts com, per exemple, l'autopista AP7, quan es registren aturades en diferents zones. En el cas, per exemple, de Mollet en sentit nord, també de la Roca del Vallès en sentit Girona, i en el tram sud de l'autopista, tant a la zona de Gelida, pràcticament 5 quilòmetres, com també a la zona de Subirats, amb trànsit força intens. D'altra banda, també destaquem a aquesta hora retencions a la C-17, a Lliçà d'Amunt, en sentit Vic, a la C-35, a Llagostera, direcció Sant Feliu de Guíxols, també en aquesta zona, a la C-65, registra aturades de Llagostera i a Llambilles, en direcció a la costa, a la Nacional 340, a la zona del Vendrell, en aquest cas a la Costa Daurada, en sentit sud, i també recordem algunes incidències d'aquesta tarda, com la C-58, que pateix obres a la zona de Terrassa, en sentit Manresa, i encara aturades en aquest punt, o també la C-13, que de moment es manté tallada a l'altura de la Pobla de Segur, en els dos sentits de la marxa. És tot, de moment, bona tarda.
Gràcies, Eduard. Aquesta és la radiografia a les carreteres catalanes. I ho dèiem ara fa uns instants, el govern demana a la població de Barcelona, la primera corona metropolitana, el Segrià i la Noguera, quedar-se a casa d'abans l'abans del coronavirus. Així ho ha aprovat el Procicat a partir d'un conjunt de mesures restrictives, les mateixes, de fet, plantejades a tres barris de l'Hospitalet del Llobregat aquesta setmana mateix. Però què es pot fer i què no durant aquests propers 15 dies en aquests municipis? Maite Polo, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Quedar-se a casa. Això és el més important per evitar contagis, com ha explicat per activa i per passiva la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha apuntat un seguit d'excepcions.
En aquest marc de baixar la socialització, que és el més important que estem demanant, per això es recomana que la sortida del domicili es realitzi en els casos en els que són imprescindibles. Anar a treballar, assistir als centres de salut, anar a comprar aquelles coses que es necessitin, evidentment alimentació i productes bàsics, però també altres comerços, casos amb cita o avís previ.
També es pot sortir de casa per tenir cura de persones, fer gestions inajornables o bé anar al banc. Però hi ha més restriccions, reunions com a màxim de 10 persones, no visitar els geriàtrics, no desplaçar-se a segones residències, aforament al 50% de bars i restaurants, però preferiblement demanar menjar per emportar. Les botigues i comerços només podran atendre amb cita prèvia, cinemes, teatres, gimnasos i locals d'oci nocturns hauran d'estar tancats i s'hi podrà fer esport en aquestes zones, però de forma individual.
Com és lògic, les restriccions a l'anunci del govern han anat sorgint al llarg de tota la tarda. Les reaccions a l'anunci del govern han anat sorgint al llarg de tota la tarda, començant per la de la pròpia alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que acusa el govern de la Generalitat d'haver anat tard amb Lleida i ara amb l'àrea metropolitana. Així de contundent s'ha expressat Colau després d'anunciar aquesta setmana que no es confinaria a Barcelona. L'alcaldessa, però, ha demanat també un esforç més a la ciutadania. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali, l'alcaldessa de la capital catalana, que considera que el govern en va arribar tard a Lleida i ha arribat tard a l'àrea metropolitana, ha criticat la manca de previsió de salut en la tasca de detecció i rastreig de la Covid-19 i que ara ja no té excuses, ja que les competències són totes seves.
Tothom ha vist que el govern ha arribat tard a Lleida, al Segrià, i ha arribat tard a l'àrea metropolitana, i que eren moltes les veus, no nosaltres, sinó moltes les veus que alertàvem que el sistema de rastreig no estava ben dotat, ben musculat i que no estava funcionant plenament.
Crítiques a banda, Colau ha defensat la principal mesura, que és la de reduir la vida social, evitant en tot moment en reunions de més de 10 persones i amb gent de fora de l'àmbit familiar. I també ha demanat a la Generalitat que es mantinguin tots aquells espectacles de teatre, música o cinema que respectin les mesures sanitàries i de distanciament i que els comerços puguin obrir sense cita prèvia. Actualment a Barcelona ja hi ha 33 brots actius i un 30% dels nous contagis afecten a menors de 34 anys.
Badalona ha estat un dels primers municipis a reaccionar i demanar a la seva població que segueixin les recomanacions anunciades per la Generalitat. Aquí també es suspèn la 41a Fira del Llibre, el Sant Jordi d'Estiu, vaja, previst pel 23 de juliol, tot plegat entre altres activitats lúdico-culturals. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna García d'Albenis, bona tarda.
Bona tarda. Les activitats previstes de les nits al Port a Badalona i pel que fa a la Festa Major d'agost només es faran algunes activitats que es podran seguir de manera telemàtica. L'alcalde Xavier García Albiol assegura que, malgrat la situació no és alarmant a Badalona, troba lògiques les mesures de restricció per la connectivitat del municipi amb Barcelona i l'Hospitalet.
La connectivitat entre aquests barris de Barcelona i Hospitalet amb Badalona doncs és tan sols de 20 minuts amb vehicle privat o mitja hora o tres quarts amb transport públic. Per tant, si es té que prendre alguna mesura de control de la mobilitat amb aquestes ciutats, que són les que de debò estan patint l'augment de casos de Covid-19, sembla lògic que la mateixa s'apliqui a la ciutat de Badalona.
En els propers dies preveu una reunió amb d'altres alcaldes metropolitans per decidir com actuar en relació a l'afluència de les platges del litoral.
I a Lleida, el vicepresident del Consell Comarcal del Segrià, Toni Bosch, s'ha mostrat sorprès per l'augment de les restriccions que, recordem, afecten ara a tota la comarca i també a la Noguera. Amb tot, però, recolza la decisió del govern. Ràdio Rosselló, Joan Vidal.
Condemnen el petit comerç a la ruïna. Aquesta és la resposta del sector empresarial lleidatà a les noves mesures anunciades pel govern. A nivell polític, resignació. El vicepresident del Consell Comarcal del Segrià, Toni Bosch, s'ha mostrat sorprès per l'augment de les restriccions, però suporta la decisió del govern. L'escoltem.
No ens esperàvem aquest enduriment, o almenys jo, no ens esperàvem aquest enduriment. Però, bueno, si les sanitàries ho veuen convenient, doncs no seré nosaltres qui posi pegues, no?
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plansa, ha valorat negativament aquesta mesura, ja que, segons ell, tot i l'evident augment de casos a la comarca, la majoria es concentren a la capital, a Balaguer. Pel que fa a la situació al Pla d'Urgell, comarca veïna tant de la Noguera com del Segrià, el president del Consell Comarcal, Rafael Panadès, ha volgut desmentir alguns rumors que corren des de fa dies que apunten a un possible confinament perimetral de la comarca pels casos de Covid-19 i ha assegurat que no s'està en situació d'alarma.
Precisament avui l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, ha assegurat que no demanarà al Departament de Salut un alleugeriment del confinament, com reclamen els comerciants, perquè, diu literalment, no vol carregar morts a l'esquena. Són declaracions d'entrevista del Notícies en Xarxa, on ha responsabilitzat l'Estat de l'arribada dels temporers. Ha seguit l'entrevista al nostre company David Fleta.
Puello ha remarcat que els confinaments no els decideixen els ajuntaments, però ha deixat clar que no demanarà a Salut que s'aixequi aquest confinament, tot i les queixes dels veïns.
Jo podria dir, és obvi que podria dir Departament de Salut, no volem de cap de les maneres aquest confinament perquè tindrà un impacte molt intens sobre la nostra estructura econòmica, és cert, però mai no em carregaré, perquè crec que no és el que em toca fer, a l'esquena la possibilitat que hi hagi morts perquè torna bé o que hi hagi un impacte important sobre la salut.
Preguntat sobre què s'ha fet malament amb els temporers, Puello ha dit que l'Estat va fer els ulls grossos perquè els temporers van arribar a Lleida durant l'estat d'alarma.
Però no tan sols aquestes zones que hem esmentat preocupen el govern per l'augment de positius, sinó que també hi ha rebrots a altres punts de Catalunya, on, malgrat la situació és per ara encara molt diferent, sí comencen a preocupar. És el cas de Figueres, a l'Alt Empordà. Allà s'ha passat en pocs dies de 0 casos a una quarantena de la 60ena total que hi ha confirmats a tota la comarca. L'Ajuntament ja ha començat a prendre mesures per evitar que els casos vagin a més, començant també per la suspensió del Sant Jordi d'estiu. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Figueres fa una crida, sobretot entre els joves, davant de l'augment de casos de coronavirus a la ciutat i de la baixada de la mitjana d'edat d'aquests infectats. Des del consistori han anunciat mesures restrictives, com per exemple el tancament de parcs i jardins i també de fons municipals, un major control als locals d'oci nocturn i terrasses, extremar els controls en actes culturals o bé suspendre l'edició d'estiu del Sant Jordi. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat així el motiu d'aquestes mesures.
Necessitem que això no vagi a més, que l'augment de casos no es produeixi, perquè necessitem preservar la salut de totes les figuerenques i de tots els figuerencs, però també necessitem preservar la salut social i econòmica de la ciutat, perquè al cap i a la fi és preservar el benestar de la nostra comunitat.
En aquests moments a la comarca de l'Alt Empordà hi ha 60 casos, 40 dels quals són a la ciutat de Figueres.
Mentrestant, les xifres de nous contagiats per Covid-19 no paren de créixer. Segons Sanitat, avui han estat 628 els positius detectats durant les darreres 24 hores i 10 morts en els darrers 7 dies.
Més de 3.600 persones han estat diagnosticades a tot l'estat espanyol en els últims 15 dies, 1.300 de les quals la darrera setmana. Pel que fa al nombre de morts, se n'han notificat 4 més que ahir, elevant la xifra a 10 en els últims 7 dies. El nombre d'ingressats a les UCIs es mantenen per ara per sota dels 20.
Per cert, que avui s'ha signat l'acord finalment pel pla de remodelació del nou Hospital Josep Trueta, un acte que havia de comptar amb la presència tant de la consellera de Salut, Alba Vergés, com del president Quim Torra, i finalment ha quedat en una presentació més restringida per la Covid-19. El nou Trueta, Girona, s'ubicarà definitivament a Salt i estarà llest el 2028. Girona FM, Victòria Pastor, bona tarda.
Bona tarda. El director del Servei Català de la Salut, Adrià Comelles, ha dit que la complexitat de l'edifici no és la d'un hospital comarcal comú, sinó que estarà construït en uns terrenys de 125.000 metres quadrats que comptaran amb diverses tècniques innovadores tecnològiques, que a la vegada permetran als hospitals comarcals de la regió disposar d'una cartera de servei més completa. Comelles també ha volgut aclarir per què es van descartar els terrenys de Domeny per la construcció del futur Trueta.
L'opció més del nord no ens permetia, encara que poguéssim potser créixer metres, no ens permetia millorar d'alguna forma la densitat, i per tant aquesta és una opció que tenia menys atractiu per la conselleria. No?
Ara, per començar amb les obres, els solars hauran d'estar de forma completa a disposició de CatSalut en un parell d'anys.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Els nou presos del procés han sortit de la presó aquest matí després que les juntes de tractament de les tres presons, Lledoners, Batràs i Puig de les Basses, hagin acordat que el tercer grau penitenciari sigui efectiu a partir d'aquest cap de setmana.
La majoria dels presos tenien preparats actes de rebuda als seus respectius municipis que han hagut de suspendre a causa de les mesures restrictives que el govern ha fet extensives a tot Barcelona i la seva àrea metropolitana. Qui sí que ha tingut el seu acte de rebuda ha estat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ha arribat a la seu de l'entitat on l'ha rebut tota la Junta d'Òmnium, els presidents territorials i els membres de les juntes. Un cop allà ha fet un breu discurs d'agraïment i de reivindicació del moviment independentista.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estudia suspendre de nou el judici oral dels membres de la mesa del Parlament de l'octubre de 2017.
L'alt tribunal ha demanat a totes les parts que exposin les seves consideracions davant les noves mesures restrictives anunciades avui per la Covid-19 i obre la porta a ajornar la celebració del judici oral de nou. La data prevista de moment és pel proper 21, 22 i 24 de juliol, després d'haver quedat suspès el judici inicialment per l'estat d'alarma.
Doncs encara el TCJ ha ajornat fins al 23 de setembre la declaració del president Quim Torra com a investigat en la segona causa per desobediència per no haver retirat la pancarta pels presos polítics del Palau el setembre passat.
El president ja va ser jutjat per no haver retirat aquesta mateixa pancarta, en aquest cas en període electoral, i va ser condemnat a un any i mig d'inhabilitació. Aquesta sentència està pendent del recurs presentat per la defensa de Torra al Tribunal Suprem.
A Tarragona, el jutjat d'instrucció número 1 que investiga l'explosió de la petroquímica Iqoxe el passat mes de gener ha conclòs provisionalment que podria tractar-se d'un homicidi imprudent. L'accident va causar la mort de 3 persones i 8 ferits de diversa consideració. La companyia ja respost que celebra que s'hagi aixecat per fi el secret de sumari, fet que els permetrà preparar la seva defensa. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira, bona tarda.
Bona tarda. El jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona ha aixecat el secret de les actuacions de les diligències obertes per l'explosió a Iqoxe el passat 14 de gener. 6 mesos després del greu accident que va causar la mort de 3 persones i 8 ferits de diversa consideració, la jutja conclou de forma provisional que es podria haver comès imprudència greu amb resultat de mort, lesions, danys i delictes contra el dret dels treballadors. La causa, que es troba en plena investigació, s'ha dividit en 3 parts per la seva complexitat. Els investigats, tant en la peça principal com les dues separades, són l'empresa Iqoxe com a persona jurídica i 2 persones físiques. També es troben personades 12 acusacions particulars i 3 acusacions populars. Els representants de l'empresa Iqoxe, per la seva banda, es mostren satisfets amb aquesta decisió i consideren que això els permetrà tenir un major coneixement de la instrucció i que ajudarà a la seva defensa.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Més coses. Una nova llei de finançament de partits polítics, augmentar la transparència de la contractació pública o que els partits retin comptes de les seves promeses electorals són algunes de les mesures aprovades en la primera cimera contra la corrupció celebrada al Parlament. L'acte ha estat organitzat per l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La cimera ha reunit entitats, partits polítics i administració. Tots han expressat el seu compromís contra la corrupció, un compromís que després s'ha posat a prova en el debat de les mesures. Finalment, com ha explicat el representant de l'Observatori, Martí Olivella, se n'han aprovat pràcticament totes les proposades.
Els compromisos que s'han pres, dels 18 propostes d'acord, s'han aprovat la majoria, quasi per unanimitat. Per exemple, sobre una nova llei de finançament dels partits i reducció de les despeses electorals, per augmentar la transparència i el control ciutadà sobre la contractació pública.
No s'ha aconseguit el consens necessari, per exemple, per aprovar que els alts càrrecs als departaments deixin la militància política. Ara es crearà una comissió executiva formada per 3 membres de l'Observatori i 2 d'escollits per Parlament que vigilarà el compliment dels compromisos.
Els municipis demanen al Parlament que pressioni per un fons de cooperació extraordinari i poder accedir als romanents en la seva totalitat.
És la resposta a les intencions del govern espanyol de deixar-los utilitzar el superàvit, però tan sols parcialment. La resta l'haurien d'entregar a les arques de l'Estat perquè el govern en pogués disposar i l'executiu aniria tornant el préstec en 10 anys. De moment és una proposta, però no gaire ben rebuda pel món local, que també reclama rebre l'import de les multes imposades pel coronavirus.
Representants de l'Associació Catalana i de la Federació de Municipis de Catalunya han traslladat a la Comissió Parlamentària de la Reconstrucció i la Reactivació Socials les seves demandes. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. El món local calcula que el dèficit de la Covid-19 per habitant és de 660 euros de mitjana. Amb els estalvis pel superàvit baixa a 400, però encara seria d'uns 130 amb els diners que portarà la Generalitat. Per la presidenta de la Federació, Olga Arnau, la solució passa per enfortir els ajuntaments.
Solament amb uns ajuntaments més forts, amb més autonomia i capacitat financera, podrem assolir una recuperació més justa i actuar per aquesta crisi sanitària, econòmica i social.
Per ajudar les arques locals volen els diners de les multes per incomplir les restriccions pel coronavirus o, com ha dit el president de l'associació, Lluís Soler, participar al Procicat.
El Procicat entenem pues, que el món local hi hauria estat representat directament, perquè al final som nosaltres que hem d'aplicar gran part d'aquestes mesures.
Segons una enquesta d'aquesta entitat, els veïns apunten ara com a principals preocupacions l'ús de la mascareta, la reobertura de centres de salut tancats o el millor control de les residències de gent gran.
En cultura, suspès finalment la celebració del Sant Jordi d'estiu prevista per al pròxim dijous 23 de juliol al Passeig de Gràcia de Barcelona. La Cambra del Llibre de Catalunya i el Gremi de Floristes han decidit suspendre la cita després de les mesures restrictives que ha pres el govern sobre Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Altres municipis de Catalunya, com Lleida, Figueres, Badalona i Reus, ja han anunciat que tampoc participaran d'aquesta festa del llibre per l'increment de contagis a diverses zones del país.
Barcelona manté, en canvi, els festivals Grec, Cruïlla i Pedralbes al considerar que compleixen amb tots els protocols i mesures de seguretat sanitàries.
Precisament aquest vespre, Sopa de Cabra enceta el cicle de concerts al Camp Nou emmarcats dins del festival Cruïlla XXS. El concert té totes les entrades venudes i compta amb un aforament reduït a 800 persones.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, a segona A, el Girona rep el Cádiz amb l'objectiu d'assegurar-se un lloc a la promoció d'ascens.
Els gironins s'enfronten als andalusos, ja han pujat a primera a les 9 de la nit a Montilivi. El conjunt català encara té opcions d'acabar segons, tot i estar a 4 punts de l'Osca.
La continuïtat del tècnic del Barça, Quique Setién, perilla.
Fins i tot Setién no té clar que sigui l'entrenador blaugrana a la Lliga de Campions, que es reprendrà a l'agost. Avui el president Josep Maria Bartomeu es reuneix amb l'entrenador després d'una nova derrota a casa i que el Madrid s'hagi proclamat campió de Lliga.
A segona B, Cornellà, Sabadell i Barça B enceten el playoff express.
Demà a les 8 del vespre els del Baix Llobregat s'enfronten a l'Eivissa i diumenge els arlequinats es veuen les cares amb el filial de l'Atlètic de Madrid i els blaugranes amb el filial del Valladolid. Descendir a segona A, els tres equips catalans han de guanyar tres eliminatòries. Paral·lelament, el jutge del contenciós administratiu de l'Audiència Nacional ha comunicat al Lleida Esportiu que admet a tràmit l'escrit fet pel club de la capital del Segrià demanant que reprengui la Lliga en aquesta categoria com a primera divisió i segona A, fet que podria aturar el Playoff Express.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El nostre cel. Aquest silenci. Gaudir amb els teus. Els nostres pobles. Aquests paratges t'estan esperant.
Ara és el moment de gaudir de paisatges Barcelona amb els cinc sentits.
Barcelona és molt més.
Recordes els incendis de l'Alt Empordà? Recordes la gent intentant saltar al mar? Recordes els veïns fugint muntanya avall? No oblidem el passat. Llançar una cigarreta al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Ascó és una petita població de la Ribera d'Ebre que amaga diversos punts d'interès. El centre històric, format per carrers estrets i costeruts, conserva trams de muralla i aplega llegat arquitectònic medieval tant de les èpoques musulmana com cristiana, ja que totes dues comunitats van conviure fins ben bé al segle XVII. De fet, és un dels pocs municipis de Catalunya on encara hi podem trobar diverses cases morisques. És per això que des de l'oficina de turisme d'Ascó han preparat per aquest estiu unes visites guiades molt completes. A més, a descobrir racons de la vila com el Pou de Neu, l'Església o els Sacarets, on hi havia l'antic cementiri musulmà, a l'antic molí podrem gaudir d'un tast de diversos productes locals. embotits, pastisseria, vins, fruits secs, 100% artesans. Però encara hi ha més. Amb l'Ebre a tocar, és lògic que el riu sigui un dels pilars de la vida a Ascó. Per això també ha de ser present en una visita com aquesta. D'aquí que el recorregut acabi a bord de l'Orroget, un llaüt que ens durà a passejar per l'Ebre mentre descobrim la història dels llaüters i admirem la fauna i flora locals. Aquesta visita arrenca a les 10 del matí i té un preu de 10 euros. És gratuïta per als menors de 3 anys i a meitat de preu pels qui en tinguin entre 4 i 10. Es farà l'11 i 25 de juliol, el 8 i 29 d'agost i el 12 de setembre, tot dissabtes. Ascó, passejades amb llaüt, visita el nucli antic i tast de producte local artesà. Feu la vostra reserva a través del web ascoturisme.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern demana a la població de Barcelona i la seva àrea metropolitana, el Segrià i la Noguera, que no surti de casa si no és imprescindible. Molt semanent.
La mesura afecta més de 4 milions de persones i pretén aturar la transmissió comunitària del coronavirus en aquests municipis. El Procicat ha aprovat avui les noves restriccions. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha detallat els casos en què es permet les sortides.
En aquest marc de baixar la socialització, que és el més important que estem demanant, per això es recomana que la sortida del domicili es realitzi en els casos en els que són imprescindibles. Anar a treballar, assistir als centres de salut, anar a comprar aquelles coses que es necessitin, evidentment alimentació i productes bàsics.
L'alcaldessa de Barcelona acusa el govern de la Generalitat de fer tard amb el Segrià i amb l'àrea metropolitana.
Ada Colau considera que no s'han gestionat bé els rebrots a l'àrea metropolitana. L'alcaldessa ha criticat la manca de rastrejadors.
Tothom ha vist que el govern ha arribat tard a Lleida, al Segrià, i ha arribat tard a l'àrea metropolitana, i que eren moltes les veus, no nosaltres, sinó moltes les veus, que alertàvem que el sistema rastreig no estava ben dotat, ben musculat, i que no estava funcionant plenament.
Surten els presos del procés en fer-se efectiu avui el tercer preu penitenciari.
La majoria d'ells tenien preparats actes de rebuda als seus respectius municipis que han hagut de suspendre a causa de les mesures restrictives que el govern ha fet extensives a tot Barcelona i la seva àrea metropolitana.
A Tarragona, el jutge veu indicis d'homicidi imprudent en el cas de l'explosió de la petroquímica Iqoxe al passat gener.
L'accident va causar la mort de 3 persones i 8 ferits de diversa consideració. La companyia ja ha respost que celebra que s'hagi aixecat per fi el secret de sumari per preparar la seva defensa.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
El jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona ha aixecat el secret de les actuacions de les diligències obertes per l'explosió a Iqoxe el passat 14 de gener. 6 mesos després del greu accident que va causar la mort de 3 persones i 8 ferits de diversa consideració, la jutja conclou de forma provisional que es podria haver comès imprudència greu amb resultat de mort, lesions, danys.
I en cultura, Barcelona manté per ara els festivals Grec, Cruïlla i Pedralbes, però suspèn la celebració del Sant Jordi d'estiu al Passeig de Gràcia el proper dijous.
La presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats, assegura que la diada se celebrarà al carrer en aquells municipis on la situació sanitària ho permeti.
El Passeig de Gràcia, com volíem fer aquell espai on ens trobàvem una colla d'editors i llibreters, no la farem, i els llibreters seran a les seves llibreries i els floristes a les seves floristeries. Això no treu que llocs com Vic, com Granollers, com Vilafranca o tants d'altres, doncs si la situació sanitària és la que és avui, doncs dijous es podrà fer la festa al carrer.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, què tal? El temps d'aquest divendres està més tranquil que no pas el d'ahir dijous. I sembla que el cap de setmana també continuarà aquesta tònica de tranquil·litat després d'una setmana amb bastants ruixats molts dies. Així doncs, al vespre o tarda d'aquest divendres, bastants núvols al quadrant nord-est, fins i tot alguna nuvolada de la qual és probable que es carregui algun ruixat, però serà d'intensitat entre feble i moderada. També algunes nuvolades a altres punts del Prepirineu, però no esperem precipitacions, i alguns núvols baixos tossuts encara persistiran al litoral i al prelitoral central, esquifits hores d'ara, però de cara al vespre seran una mica més extensos. De cara a aquest dissabte, doncs, en conjunt domini del cel serè tant al matí com a la tarda, amb algun núvol baix a primeres hores a punts del litoral, amb algun núvol d'evolució a la tarda a l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, però no esperem precipitació. La temperatura s'enfilarà i continuarà aquesta tònica de temps assolellat de cara a diumenge, tot i que les nuvolades sí que seran una mica més compactes i podien deixar algun ruixat a la zona del Pirineu a la tarda. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més de 4 milions de persones estan cridades a no sortir de casa si no és imprescindible per evitar el descontrol de la pandèmia a l'àrea metropolitana de Barcelona i comarques de Ponent. Més recomanacions que prohibicions, les que ha presentat avui el govern català davant la proliferació de brots de coronavirus, l'última aquesta tarda mateix a les Terres de l'Ebre, i que ha obligat allà el personal de l'Hospital Santa Creu de Tortosa. I atenció, una última hora, perquè la Fiscalia s'oposa a prohibir les reunions de més de 10 persones a Barcelona, tal i com ja ho va fer el jutge als tres barris de l'Hospitalet del Llobregat.
L'objectiu és parar les cadenes de transmissió dels contagis. Per fer-ho, el Procicat ha provat estendre avui les mesures restrictives adoptades a tres barris de l'Hospitalet del Llobregat, a més d'una quarantena de municipis, entre ells Barcelona Ciutat, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan d'Espí, Sant Boi, Cornellà, Sant Just d'Esvern, Esplugues, l'Hospitalet, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià i Badalona. Per cert, que acabem de saber que demà el president Quim Torra reunirà amb tots els alcaldes d'aquests 13 municipis per avaluar la situació.
I entre les recomanacions, una declara aquest migdia no sortir cap a les segones residències. A les 6 de la tarda ja hi havia retencions a l'AP7, a la Nacional 340, a la C58 o a les rondes de Barcelona. Anem, doncs, a veure quina és la situació ara mateix i si s'han seguit o poc o molt les recomanacions del govern català en la que hauria estat la segona operació sortida de vacances d'estiu. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'última hora a la xarxa viària catalana. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, vaja, aquesta hora podríem parlar d'una disminució del volum de trànsit del que teníem a l'anterior connexió, si bé cert que encara resten encara alguns punts amb retenció. En el cas, per exemple, de la Nacional 340, es mantenen aturades a la zona de Coma-ruca, en sentit sud, en sentit Tarragona. En el cas de l'autopista AP7, les coses han millorat força, si més no pel que és el tram sud d'aquesta autopista, amb certa intensitat a la zona de Martorell, però no passa gaire més d'aquí. Encara la zona de la Roca del Vallès sí que registra una mica més d'intensitat en sentit nord, altitud, i alguna aturada tram d'un, dos quilòmetres màxim en sentit Girona. Un altre punt que no fa net encara és la C65. Aquí a l'altura de Llagostera es mantenen aturades ben bé 4 quilòmetres en direcció de la costa, en direcció de Sant Feliu de Guíxols, i també més enrere, a la zona de Cassà de la Selva, en aquesta C65 en trànsit encara força carregat. D'altra banda, pel que fa a la resta de punts, com dèiem, hem observat una millora, se va estirant, tot i que no està sent una tarda essencialment complicada, amb moltíssima sortida, però sí en aquests punts que comentàvem, i ja resulta, com dèiem, en aquest cas per les obres que afecten la C58 a Terrassa, en sentit Manresa es mantenen aturades en aquest punt. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard Sánchez. Aquesta, doncs, és la situació a les carreteres catalanes ara mateix. I ho dèiem ara fa uns instants, el govern demana a la població de Barcelona, la primera corona metropolitana, el Segrià i la Noguera, quedar-se a casa davant l'avanç del coronavirus. Així ho ha aprovat el Procicat a partir d'un conjunt de mesures restrictives, les mateixes, de fet, plantejades a tres barris de l'Hospitalet del Llobregat. Però què es pot fer i què no durant aquests propers 15 dies en aquests municipis? Maite Pol, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Quedar-se a casa. Això és el més important per evitar contagis, com ha explicat per activa i per passiva la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha apuntat un seguit d'excepcions.
En aquest marc de baixar la socialització, que és el més important que estem demanant, per això es recomana que la sortida del domicili es realitzi en els casos en els que són imprescindibles. Anar a treballar, assistir als centres de salut, anar a comprar aquelles coses que es necessitin, evidentment alimentació i productes bàsics, però també altres comerços amb cita o avís previ.
També es pot sortir de casa per tenir cura de persones, fer gestions inajornables o bé anar al banc. Però hi ha més restriccions, reunions com a màxim de 10 persones, no visitar els geriàtrics, no desplaçar-se a segones residències, aforament al 50% de bars i restaurants, però preferiblement demanar menjar per emportar. Les botigues i comerços només podran atendre amb cita prèvia, cinemes, teatres, gimnasos i locals d'oci nocturns hauran d'estar tancats i s'hi podrà fer esport en aquestes zones, però de forma individual.
Com és lògic, les reaccions a l'anunci del govern han anat sorgint al llarg de tota la tarda, començant, però, per la de la pròpia alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que acusa el govern de la Generalitat d'haver anat tard amb Lleida i ara amb l'àrea metropolitana. Així de contundent s'ha expressat Colau després d'anunciar aquesta setmana que no es confinaria a Barcelona. L'alcaldessa ha demanat ara un esforç més a la ciutadania. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali, l'alcaldessa de la capital catalana, que considera que el govern en va arribar tard a Lleida i ha arribat tard a l'àrea metropolitana, ha criticat la manca de previsió de salut en la tasca de detecció i rastreig de la Covid-19 i que ara ja no té excuses, ja que les competències són totes seves.
Tothom ha vist que el govern ha arribat tard a Lleida, al Segrià, i ha arribat tard a l'àrea metropolitana, i que eren moltes les veus, no nosaltres, sinó moltes les veus que alertàvem que el sistema de rastreig no estava ben dotat, ben musculat i que no estava funcionant plenament.
Crítiques a banda, Colau ha defensat la principal mesura, que és la de reduir la vida social, evitant en tot moment en reunions de més de 10 persones i amb gent de fora de l'àmbit familiar. I també ha demanat a la Generalitat que es mantinguin tots aquells espectacles de teatre, música o cinema que respectin les mesures sanitàries i de distanciament i que els comerços puguin obrir sense cita prèvia. Actualment a Barcelona ja hi ha 33 brots actius i un 30% dels nous contagis afecten a menors de 34 anys.
I els ajuntaments de l'entorn metropolità estudien com adaptar les noves directrius de la Generalitat de prevenció de nous rebrots per la Covid-19. El del Prat ja havia avançat aquest dijous algunes mesures que ara caldrà adaptar, entre les quals com es limitarà l'aforament a la platja o als espais naturals del Delta. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Les mesures anunciades pel govern català arriben 24 hores després que l'Ajuntament del Prat cancel·lés l'acte en record a les víctimes de la Covid-19 que s'havia de celebrar aquest mateix diumenge. Entre les mesures que s'han pres a nivell local també s'inclou la suspensió de tots els actes amb una alta afluència de persones a la via pública i sense control d'aforament. Això afecta bàsicament els patis oberts i les pistes esportives a l'aire lliure del Parc Nou, l'Aranja i els Jardins de la Ribera. Demà el Consell Assessor del Pla d'Emergència Municipal ha de tornar a reunir-se per acabar de definir algunes de les mesures que s'aplicaran a nivell local, i entre les quals destaca com es traduirà aquesta limitació d'aforament a la platja i als espais naturals del Delta del Llobregat. Cal assenyalar que al Prat no s'ha detectat cap rebrot. Segons dades sanitàries, durant les primeres setmanes del mes de juliol se n'han registrat un total d'11 nous casos de coronavirus.
A Lleida, el vicepresident del Consell Comarcal del Segrià, Toni Bosch, s'ha mostrat sorprès per l'augment de les restriccions, que recordem afecten ara tota la comarca i també a la Noguera. Amb tot, però, recolza la decisió del govern. Ràdio Rosselló, Joel Vidal.
Condemnen el petit comerç a la ruïna. Aquesta és la resposta del sector empresarial lleidatà a les noves mesures anunciades pel govern. A nivell polític, resignació. El vicepresident del Consell Comarcal del Segrià, Toni Bosch, s'ha mostrat sorprès per l'augment de les restriccions, però suporta la decisió del govern. L'escoltem.
No ens esperàvem aquest enduriment, o almenys jo, no ens esperàvem aquest enduriment,
però bueno, si les autoritats sanitàries ho veuen convenient, doncs no seré nosaltres qui posi pegues, no?
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plansa, ha valorat negativament aquesta mesura, ja que, segons ell, tot i l'evident augment de casos a la comarca, la majoria es concentren a la capital, a Balaguer. Pel que fa a la situació al Pla d'Urgell, comarca veïna tant de la Noguera com del Segrià, el president del Consell Comarcal, Rafael Panadès, ha volgut desmentir alguns rumors que corren des de fa dies que apunten a un possible confinament perimetral de la comarca pels casos de Covid-19 i ha assegurat que no s'està en situació d'alarma.
Precisament avui, l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, ha assegurat que no demanarà al Departament de Salut un alleugiment del confinament, com reclamen els comerciants, perquè, diu, literalment, no vol carregar morts a l'esquena. Són declaracions a l'entrevista de Notícies en Xarxa, on ha responsabilitzat l'estat de l'arribada de temporers. Ha seguit l'entrevista el nostre company David Fleta.
Puello ha remarcat que els confinaments no els decideixen els ajuntaments, però ha deixat clar que no demanarà a Salut que s'aixequi aquest confinament, tot i les queixes dels veïns.
Jo podria dir, és obvi que podria dir Departament de Salut, no volem de cap de les maneres aquest confinament perquè tindrà un impacte molt intens sobre la nostra estructura econòmica, és cert, però mai no em carregaré, perquè crec que no és el que em toca fer, a l'esquena, la possibilitat que hi hagi morts perquè en torna bé o que hi hagi un impacte important sobre la salut.
Preguntat sobre què s'ha fet malament amb els temporers, Puello ha dit que l'Estat va fer els ulls grossos perquè els temporers van arribar a Lleida durant l'estat d'alarma.
Però no tan sols aquestes zones m'ha esmentat preocupen el govern per l'augment de positius, sinó que també hi ha rebrots a altres punts de Catalunya on, malgrat la situació és per ara encara molt diferent, s'hi comencen a preocupar. És el cas de Figueres, a l'Alt Empordà. Allà s'ha passat en pocs dies de 0 casos a una quarantena de la 60ena total que hi ha confirmats a tota la comarca. L'Ajuntament ja ha començat a prendre mesures per evitar que els casos vagin a més, començant també per la suspensió del Sant Jordi d'estiu. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Figueres fa una crida, sobretot entre els joves, davant de l'augment de casos de coronavirus a la ciutat i de la baixada de la mitjana d'edat d'aquests infectats. Des del consistori han anunciat mesures restrictives, com per exemple el tancament de parcs i jardins i també de fons municipals, un major control als locals d'oci nocturn i terrasses, extremar els controls en actes culturals o bé suspendre l'edició d'estiu del Sant Jordi. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat així el motiu d'aquestes mesures.
Necessitem que això no vagi a més, que l'augment de casos no es produeixi, perquè necessitem preservar la salut de totes les figuerenques i de tots els figuerencs, però també necessitem preservar la salut social i econòmica de la ciutat, perquè al cap i a la fi és preservar el benestar de la nostra comunitat.
En aquests moments, a la comarca de l'Alt Empordà hi ha 60 casos, 40 dels quals són a la ciutat de Figueres.
Les crítiques per la gestió que està fent el Departament de Salut d'aquests rebrots no paren de créixer. La darrera, la del secretari general del Sindicat Metges de Catalunya.
En declaracions a la xarxa, Josep Maria Puig ha carregat contra la gestió del Departament de Salut i assegura que la incorporació d'aquests 500 rastrejadors als CAPs, anunciada ahir, només és la tercera part del que Catalunya necessitaria realment.
Doncs em sembla que és absolutament insuficient i això està basat en números que utilitzen altres països amb més èxit que nosaltres per deturar els brots de Covid després de la primera gran onada. Tenim l'exemple d'Alemanya, que posa al voltant de 25 rastrejadors per cada 100.000 habitants, i això a Catalunya ens portaria a tenir-ne entre 1.500 i 2.000. Si posem la xifra de 1.500, estem doncs a una tercera part del que realment necessitaríem.
Puig creu que conèixer les dades epidemiològiques i l'estat de la població és essencial per tal de prendre decisions de manera ràpida i eficaç.
Mentrestant, les xifres de nous contagiats per Covid-19 no paren de créixer. Segons Sanitat, avui han estat 628 els positius afectats durant les darreres 24 hores i 10 morts en els darrers 7 dies.
Més de 3.600 persones han estat diagnosticades a tot l'estat espanyol en els últims 15 dies, 1.300 de les quals la darrera setmana. Pel que fa al nombre de morts, se n'han notificat 4 més que ahir, elevant la xifra a 10 en els últims 7 dies. El nombre d'ingressats a les UCIs es mantenen per ara per sota dels 20.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Els 9 presos del procés han sortit de la presó aquest matí després que les juntes de tractament de Lledoners, Batràs i Puig de les Basses hagin acordat que el tercer grau penitenciari sigui efectiu a partir d'aquest cap de setmana.
La majoria dels presos tenien preparats actes populars de rebuda als seus respectius municipis que s'han hagut de suspendre a causa de les mesures restrictives que el govern ha fet extensives a tot Barcelona i la seva àrea metropolitana. Tot i això, Oriol Junqueras sí ha estat rebut aquesta tarda per un grup de persones al seu municipi, Sant Vicenç dels Horts. En una piulada a Twitter, el president d'Esquerra Republicana agraeix la rebuda i poder haver saludat els veïns i abraçar el seu pare després de més de 2 anys sense visitar la ciutat. Josep Rull també ha estat rebut a Terrassa, Raül Romeva, Sant Cugat del Vallès i Dolors Bassa a Torroella de Montgrí.
El Tribunal Superior de Justícia estudia suspendre de nou el judici oral dels membres de la mesa del Parlament l'octubre de 2017.
L'alt tribunal ha demanat a totes les parts que exposin les seves consideracions davant les noves mesures restrictives anunciades avui per la Covid-19 i obre la porta a ajornar la celebració del judici oral de nou. La data prevista de moment és pel proper 21, 22 i 24 de juliol, després d'haver quedat suspès el judici inicialment per l'estat d'alarma.
I encara el TSJ ha ajornat fins al 23 de setembre la declaració del president Quim Torra com a investigat en la segona causa per desobediència per no haver retirat la pancarta pels presos polítics del Palau el setembre passat.
El president ja va ser jutjat per no haver retirat aquesta mateixa pancarta, en aquest cas en període electoral, i va ser condemnat a 1 any i mig d'inhabilitació. Aquesta sentència està pendent del recurs presentat per la defensa de Torra al Tribunal Suprem.
A Tarragona, el jutjat que investiga l'explosió de la petroquímica Iqoxe el passat gener ha conclòs provisionalment que podria tractar-se d'un homicidi imprudent. L'accident va causar la mort de 3 persones i 8 ferits de diversa consideració. La companyia celebra que s'hagi aixecat per fi el secret de sumari, fet que els permetrà preparar la seva defensa. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira, bona tarda.
Bona tarda. El jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona ha aixecat el secret de les actuacions de les diligències obertes per l'explosió a Iqoxe el passat 14 de gener. 6 mesos després del greu accident que va causar la mort de 3 persones i 8 ferits de diversa consideració, la jutge conclou de forma provisional que es podria haver comès imprudència greu amb resultat de mort, lesions, danys i delictes contra el dret dels treballadors. La causa, que es troba en plena investigació, s'ha dividit en 3 parts per la seva complexitat. Els investigats, tant en la peça principal com les 2 separades, són l'empresa Iqoxe com a persona jurídica i 2 persones físiques. També es troben personades 12 acusacions particulars i 3 acusacions populars. Els representants de l'empresa Iqoxe, per la seva banda, es mostren satisfets amb aquesta decisió i consideren que això els permetrà tenir un major coneixement de la instrucció i que ajudarà a la seva defensa.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Més coses, una nova llei de finançament de partits polítics, augmentar la transparència de la contractació pública o que els partits retin comptes de les seves promeses electorals són algunes de les mesures aprovades en la primera cimera contra la corrupció celebrada avui al Parlament. L'acte ha estat organitzat per l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La cimera ha reunit entitats, partits polítics i administració. Tots han expressat el seu compromís contra la corrupció, un compromís que després s'ha posat a prova en el debat de les mesures. Finalment, com ha explicat el representant de l'Observatori, Martí Olivella, se n'han aprovat pràcticament totes les proposades.
Els compromisos que s'han pres, dels 18 propostes d'acord, s'han aprovat la majoria, quasi per unanimitat. Per exemple, sobre una nova llei de finançament dels partits i reducció de les despeses electorals, per augmentar la transparència i el control ciutadà sobre la contractació pública.
No s'ha aconseguit el consens necessari, per exemple, per aprovar que els alts càrrecs als departaments deixin la militància política. Ara es crearà una comissió executiva formada per 3 membres de l'Observatori i 2 d'escollits per Parlament que vigilarà el compliment dels compromisos.
I els municipis demanen al Parlament que pressioni per un fons de cooperació extraordinari i poder accedir als romanents en la seva totalitat.
És la resposta a les intencions del govern espanyol de deixar-los utilitzar el superàvit, però tan sols parcialment. La resta l'haurien d'entregar a les arques de l'Estat perquè el govern en pogués disposar i l'executiu aniria tornant el préstec en 10 anys. De moment és una proposta, però no gaire ben rebuda pel món local, que també reclama rebre l'import de les multes imposades pel coronavirus.
Representants de l'Associació Catalana i de la Federació de Municipis de Catalunya han traslladat a la Comissió Parlamentària de la Reconstrucció i la Reactivació Socials les seves demandes. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. El món local calcula que el dèficit de la Covid-19 per habitant és de 660 euros de mitjana. Amb els estalvis pel superàvit baixa a 400, però encara seria d'uns 130 amb els diners que aportarà la Generalitat. Per la presidenta de la Federació, Olga Arnau, la solució passa per enfortir els ajuntaments.
Solament amb uns ajuntaments més forts, amb més autonomia i capacitat financera, podrem assolir una recuperació més justa i actuar per aquesta crisi sanitària, econòmica i social.
Per ajudar les arques locals, volen els diners de les multes per incomplir les restriccions pel coronavirus o, com ha dit el president de l'associació, Lluís Soler, participar al Procicat.
El Procicat entenem pues, que el món local hi hauria estat representat directament, perquè al final som nosaltres que hem d'aplicar gran part d'aquestes mesures.
Segons una enquesta d'aquesta entitat, els veïns apunten ara com a principals preocupacions l'ús de la mascareta, la reobertura de centres de salut tancats o el millor control de les residències de gent gran.
En cultura, suspès finalment la celebració del Sant Jordi d'estiu prevista per al pròxim dijous 23 de juliol al Passeig de Gràcia de Barcelona. La Cambra del Llibre de Catalunya i el Gremi de Floristes han decidit suspendre la cita després de les mesures restrictives que ha pres el govern sobre Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Altres municipis de Catalunya com Lleida, Figueres, Badalona i Reus ja han anunciat que tampoc participaran d'aquesta festa del llibre per l'increment de contagis a diverses zones del país.
Barcelona manté, en canvi, els festivals Grec, Cruïlla i Pedralbes al considerar que compleixen amb tots els protocols i mesures de seguretat sanitàries.
Precisament aquest vespre, Sopa de Cabra enceta el cicle de concerts al Camp Nou emmarcats dins del festival Cruïlla XXS. El concert té totes les entrades venudes i compta amb un aforament reduït a 800 persones.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, la segona A, el Girona rep el Cádiz amb l'objectiu d'assegurar-se un lloc a la promoció d'ascens.
Els gironins s'enfronten als andalusos que ja han pujat a primera a les 9 de la nit a Montilivi. El conjunt català encara té opcions d'acabar segons, tot i estar a 4 punts de l'Osca.
La continuïtat del tècnic del Barça, Quique Setién, perilla.
Fins i tot Setién no té clar que sigui l'entrenador blaugrana a la Lliga de Campions, que reprendrà a l'agost. Avui el president Josep Maria Bartomeu es reuneix amb l'entrenador després d'una nova derrota a casa i que el Madrid s'hagi proclamat campió de Lliga. Escoltem el capità blaugrana Leo Messi en declaracions a Movistar Plus. Messi va ser molt autocrític.
Lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions. Que ha demostrado que no alcanzó ni para la Liga. Y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo, porque si no el partido de Napoli lo vamos a perder también.
A segona B, Cornellà, Sabadell i Barça B enceten el Playoff Express.
Demà a les 8 del vespre els del Baix Llobregat s'enfronten a l'Eivissa i diumenge els arlequinats es veuen les cares amb el filial de l'Atlètic de Madrid i els blaugranes amb el filial del Valladolid. Per ascendir a segona A, els tres equips catalans han de guanyar 3 eliminatòries. Paral·lelament, el jutge del contenciós administratiu de l'Audiència Nacional ha comunicat al Lleida Esportiu que admet a tràmit l'escrit fet pel club de la capital del Segrià, demanant que reprengui la Lliga en aquesta categoria com a primera divisió i a segona A, fet que podria aturar el Playoff Express.
I a tercera divisió, una plaça d'ascens en joc a Badalona.
La cita comença aquest cap de setmana i es juga a l'estadi municipal de Badalona. En semifinals, l'Hospitalet s'enfronta al Sant Andreu demà a les 8 del vespre i al Terrassa l'Europa diumenge, també a les 8 del vespre.
Doncs fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa que fan possible Juanjo López del control tècnic, Montse Benent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. El Next Vespre s'acomiada ja fins al proper 7 de setembre. Podeu seguir tota l'actualitat, però, als butlletins horaris de la xarxa. Que passeu molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local. Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
A plena luz, de J.R. Moringer, editado por Duomo.
que sóc un entusiasta de J.R. Moringer i tot el que escriu perquè em crea necessitats que no sabia que tenia. Així em va passar amb Open, l'autobiografia d'Andrea Agassi, que em va fer veure partits de tennis i voler saber més de la vida d'Agassi. A The Tender Bar, on Moringer explicava la seva infància i aquest A plena luz, on l'autor s'endinsa en la vida d'un lladre que mai no dispara cap arma. Sutton, un lladre de bancs que passa tota la seva vida entrant i sortint de la presó. Moringer comença aquesta història verídica en el moment de que Sutton surt de la presó indultat al final de la seva vida. Molts mitjans volen fer-li una entrevista, però ell només concedeix una. Una que durarà tot el dia i en la que visitaran escenaris importants per ell.
Esta vez me es así. La policía casi mata a Happy de una paliza. Lo golpean una y otra vez hasta que confiese ser el autor del atraco y de otro de propina. Semanas después, en el mismo juzgado en el que Will y Happy fueron declarados culpables del secuestro de Bess, el juez lo condena a 5 años de cárcel. Willy y Edis están sentados en primera fila. Happy los saluda con un leve movimiento de mano cuando se lo llevan esposado de la sala de visitas.
Moltes vegades, ell intenta buscar-se la vida, treballar i deixar de robar, però les successives crisis econòmiques sempre fan que acabi trobant la sortida més fàcil. Utilitzava una metralladora per atracar, però mai no li va posar bales. El motiu? Deia que només amb simpatia i encant no es roba un banc. Durant els anys més prolífics va robar més de 100 bancs i una quantia de 2 milions de dòlars, que als anys 20 era una petita fortuna. Diuen que li van preguntar per què robava bancs i va contestar, perquè allà són els diners. La seva filosofia era que els gestors i propietaris de bancs pertanyien a un grup d'éssers humans despreciables, els que podia robar sense remordiments ja que ells robaven a tothom. Es va guanyar la simpatia de molta gent a Nova York i quan llegeixes la seva vida, de la mà de Moringer, ja saps que s'ha guanyat la teva també.